Estels. Nova edició d'Estels, l'espai d'astronomia del Sant Cugat a fons, una secció, com sabeu, que té la col·laboració de l'Associació Astronòmica Valldoreix Sant Cugat i que ens l'acosta, com cada dos dimarts, la nostra companya Carme Mas, fundadora i secretària d'aquesta entitat. Carme, molt bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Com estem, tot bé?
Molt bé, sí.
Avui, Carme, volem parlar sobre un dubte que podem tenir, que és per què l'univers és un lloc adequat perquè hi pugui haver vida.
Sí, a veure, és un concepte o una pregunta que tots ens hem preguntat i ens preguntem. Hi ha una cosa que se'n diu la paradoxa dels rínxols d'or, que pots explicar una miqueta aquesta pregunta. I per què la paradoxa dels rínxols d'or? A veure, ha estat anomenada així, la paradoxa rínxols d'or, perquè si la força nuclear forta que manté unit el nucli atòmic fos només un petit percentatge més fort del que és, les estrelles com el Sol s'esgotarien en menys d'un segon.
O sigui que té la combustió necessària, per entendre'ns.
Sí. La nostra estrella hauria explotat fa molt temps i no hi hauria vida a la Terra. Si, a més, si la força nuclear feble fos només un petit percentatge més feble, els elements pesants que componen la major part del nombre del nostre món no estarien aquí i tu, Sergi, tampoc.
Ostres, caram, eh?
I més, et diré una altra cosa, perdona. Si la gravetat fos una mica més feble del que és, mai hauria estat capaç de comprimir el nucli del Sol per encendre les reaccions nuclears que creen la llum solar. Una mica més fort i, novament, el Sol hauria cremat tot el seu combustible fa milers de milions d'anys. Una vegada més, no podríem haver aparegut ni tu ni jo.
Tenim
i per fi hi ha un ajust, que se'n diu l'ajust fi, de les lleis físiques, que abunden molt per tot l'univers. Molts dels paràmetres essencials de la naturalesa són pràcticament perfectes perquè la vida hagi emergit i existeixi. Per això, la pregunta per què hi ha vida a l'univers, la resposta és aquesta que donen els científics. Un univers que és com si hagués estat fet a la mesura, a la mida per nosaltres.
Clar, llavors el que tenim és moltíssima sort, al cap i a la fi.
Sí, sí.
Som molt, molt afortunats perquè per no res ja potser no existiria res del que podem, del que tenim.
El Sol una mica, en fi, a veure, comencem per pensar una cosa important abans d'adelantar conceptes.
A veure,
hi ha una possibilitat és que l'univers va ser afinat, diuen, per un ésser superior, Déu. Val. Encara que a moltes persones els agrada aquesta explicació, els científics no tenen evidència que una entitat sobrenatural orquestrés el cosmos. I per què? Perquè les lleis conegudes de la física no poden explicar l'existència de l'univers que observem. Per exemple, l'astrònom Laplace, quan Napoleó li va preguntar per què en el seu llibre La mecànica celeste no esmentava el creador, Laplace li contesta: bé, no necessito aquesta hipòtesi, però és possible que algú la necessiti, com que tu i jo la podem necessitar, o com Einstein, que va tenir la necessitat de manifestar la creència el 1930 d'un déu còsmic. I va escriure Einstein: hi ha una experiència religiosa, un sentiment, que no contempla a Déu, un déu antropomòrfic que protegeix, disposa i recompensa, sinó un estat de sentiment religiós còsmic que contempla l'univers com un tot únic i significatiu, una harmonia de les lleis de la naturalesa que revelen una intel·ligència còsmica, aquí el déu còsmic, una intel·ligència còsmica molt superior a la humana. Comparats amb ella, qualsevol pensament i acció dels éssers humans és només un reflex insignificant.
Caram. Tampoc és, clar, per tant, tampoc és tan complicat pensar d'aquesta manera, d'aquest tot còsmic, aquest tot, com podríem dir-ho, més mític, no tan científic, per entendre'ns. No s'ha d'estar pensant-ho perquè realment hi havia indicis per poder pensar-ho.
Bueno, hi ha la metafísica.
Clar.
Però, esclar, tu m'has preguntat fa una estoneta, he entès que em volies dir si nosaltres hem tingut una sort increïble.
Jo crec que sí.
Sí. El fet és que ens trobem en un univers dominat per lleis compatibles amb la vida. Però per què? Per què? Per què, Sergi, això? L'explicació més probable per aquest univers finament ajustat possiblement sigui fins i tot més sorprenent del que ens pensem. És a dir, que el nostre univers és només un d'un abast de conjunt d'universos, cadascun amb diferents lleis físiques. Bé, hipòtesi que es coneix com multiversos, va? O multivers. La idea del multivers no manca de suport teòric, eh?
Vaja.
Sí. I és la teoria de les cordes. Fins ara, una teoria que prediu almenys 10.500 universos cadascun.
Ostres.
En diferents lleis. Sí, sorprenent. Però són hipòtesis, eh? No hi ha res demostrat ni res, no. Llavors, jo sempre m'he preguntat per la just fi, per aquesta fal·làcia de la just fi, aquest cop de sort, no? Una altra possibilitat és que no hi hagi res per explicar. Estem aquí, està. En fi, alguns afirmen que la idea de la just fi és incorrecta. Per què? A veure, una veu molt crítica és Stenger. I en el seu llibre es refereix a un dels exemples preeminents de perfecció, és a dir, la improbabilitat de l'existència d'alguna cosa que no sigui hidrogen, heli ni liti. Això és molt fort, eh? Tots aquests elements que formen el teu cos,
sí,
incloent el carboni, nitrogen, oxigen i ferro, van ser forjats dins dels estels. Això ja ho saps.
Doncs no ho sabia.
Sí.
Antes que ho sabia, això no ho sabia. Per tant, estem fets d'elements que podem trobar en un estel.
Som fills dels estels.
Ostres.
Sí.
Això és maco.
És poètic.
Sí, senyora.
I una veu molt crítica, entre altres, Fred Hoyle, va afirmar que l'existència d'aquests elements, l'existència depèn d'aquests elements, depèn d'una gran coincidència còsmica. Aquí hi ha el cop de sort, una gran coincidència. Val? Un dels passos clau per la seva formació és el procés que en diuen triple alfa, en el qual tres nuclis d'heli es fusionen per formar un nucli de carboni, carboni 12. Perquè aquesta reacció passi, en Hoyle va proposar l'energia del nucli de carboni 12 que havia de ser precisament igual a l'energia combinada, etc. Vull dir, aquí podríem explicar el que la gent no entendria ni jo apenas si arribo. Però bé, hi ha la teoria del tot, com a l'hora de ment, encara que no en tenim cap demostració, és probable que demostri. La teoria del tot vol dir que tot es torni a unir, en una singularitat.
El caos.
Sí, tornar a veure, ara estem dins d'un ordre que tornéssim a anar cap a una singularitat primigènia, un vincruix, no? Que tots els paràmetres tinguessin una interconnexió, tots els paràmetres físics, veurem què passa.
Vaja, déu-n'hi-do. Clar, doncs, diríem que és un viatge d'anada i tornada, una cosa una mica, s'expandeix per una banda, però d'altra banda està tornant un cop a ser la massa aquella, podríem dir, que deien els grecs el caos, que tot deien que al principi allò, que era una massa descontrolada i que al final tot fa pam, i s'obre i apareix l'ordre, el que deies ara mateix.
El caos és desordre.
Absolutament.
I el cosmos és ordre, d'aquí la paraula cosmos cosmètica, maquillar la cara, posar-hi ordre. Sí?
Exacte.
Bé, d'aquest desordre en surt un ordre. Però, a veure, aquest ordre està subjecte a unes lleis físiques que governen tot l'univers. Hi haguin tants universos com tu vulguis, perquè tots vam néixer al mateix moment del Big Bang. Hi poden haver molts multiversos, però és que tots vam néixer en el moment de la gran explosió. I això és el que ens allunya.
Clar.
Això és el que ens fa pensar, és a dir, només tenim un exemple de vida per basar-nos a explicar tot això. No tenim més vides per dir, vaig veure, he vist, he viscut, ho sento molt per l'astrologia, que no té res que veure amb l'astronomia, però no és així. És a dir, no podem estar segurs que lleis diferents puguin donar lloc a un sorgiment d'algun tipus de vida capaç de ponderar la seva pròpia existència, no n'estem segurs. És a dir, no podem dir hi ha mons diferents o mons iguals. Tot són expectatives. El que sí que és cert és que les lleis de l'univers són universals per cadascun dels multiversos que hi puguin haver. No obstant això, un exemple de Justí segueix sent difícil de descartar, és a dir, l'expansió accelerada de l'univers i l'energia fosca és un fet comprovadíssim, aquí no hi ha cap dubte. I segons Weinberg, guanyador del Premi Nobel, diu que si l'energia fosca no fos tan feble, repeteixo, si l'energia fosca, no matèria, energia, no fos tan feble, les galàxies mai podrien haver-se format i nosaltres no seríem aquí. Per tant, l'explicació d'aquest científic accepta, a contracor, que accepta, és que hem de viure en un univers amb un valor perfecte per l'energia fosca.
Està tot fet a mesura, tu. No pot haver-hi ninguna diferència, sinó malament rai, eh?
No, no.
Ostres, tu. Doncs bé, amb això ens quedem, Carme. Com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Estels, una cita que no faltes mai, com sempre.
Sí.
I ja fins la propera d'aquí dues setmanes i per moltes més, Carme. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Adéu-siau.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.